Són les 5 de la tarda, 8 minuts. Els partits catalans donen per fet que les eleccions seran el proper 14 de febrer. Si més no, la pista més clara és que Salvador Illa deixarà el ministeri per incorporar-se a la campanya electoral. Això serà demà, que deixarà el seu càrrec com a ministre de, en aquest cas, de Sanitat. Mentrestant, avui algunes enquestes, ara comencen a proliferar, a sorgir enquestes, doncs donen diferents punts de vista, com per exemple la del diari La Razón i en menys mesura la de l'Espanyol, que desinflen els resultats que es van inflar la setmana passada amb l'enquesta del CIS. Bé, què pot passar el 14 de febrer? Doncs qui lo sap, però si més no intentarem posar llum a tantes enquestes que van sorgint. El dret a votar ha de prevaldre per sobre del dret a la salut. Els arguments del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per mantenir la data del 14 de febrer són sòlids o pot canviar d'opinió el proper 8 de febrer? Bé, d'aquestes i altres qüestions en parlarem els propers minuts i ho farem amb el Josep Maria Martí, periodista i cronista parlamentari. Josep Maria, bona tarda.
Hola, bona tarda.
També ho farem amb el Marc Molins, doctor en dret, advocat penalista i soci de Molins i Parés. Doctor Molins, bona tarda.
Molt bona tarda.
I d'aquí uns minuts també s'incorporarà per analitzar les enquestes en Carles Castro, redactor d'Informació Política i Anàlisi Electoral de La Vanguardia. Vaig amb la primera qüestió que, en aquest cas, trasllado als dos. Primer al Josep Maria Martí i després al Marc Molins. Del 0 al 100, quin tant per cent creuen de possibilitats hi ha que les eleccions es facin el 14 de febrer? Home, Josep Maria Martí.
Sí, sí, hola. Això va variant, però jo en aquests moments li donaria 85 o un 90% a favor, tot i que la circumstància és absolutament insòlita perquè, com que el Tribunal de Justícia Catalunya, Superior de Justícia de Catalunya, ell mateix ha dit que fins al dia 8 tenen temps sí. per decidir, jo crec que sí, que serà que sí, perquè si no el descrèdit seria extraordinari. Però començarem d'aquí 4 dies, o sigui, a les 00 hores del divendres, començarà una campanya electoral sense saber-se definitivament la data. Això és insòlit, això no ha passat mai, però jo crec que aquesta vegada anirà així.
Ara li pregunto al doctor Marc Molins. Doctor, del 0 al 100, quin tant per cent de possibilitats hi ha a les eleccions que es facin el 14 de febrer?
És difícil donar un número. Jo subscric aquest 80-90%. En definitiva, dependrà de l'evolució de la pandèmia. És a dir, a la mesura en què la situació sigui estable dintre de la gravetat, que òbviament és, hi haurà eleccions, a la mesura en què poguessin empitjorar les xifres, els números, es podria arribar a replantejar la situació i, per tant, deixar-se sense efecte la convocatòria. Mm.
Avui, per això, perquè, clar, com que això és dia a dia, i mai millor dit, en fi, els que hem passat per un tràngol d'alguna malaltia sabem que és això d'anar al dia a dia, avui la Unió Europea ha recomanat restringir els viatges a les zones amb més de 500 casos per cada 100.000 habitants. És a dir, que cada dia es van modificant mesures i veurem d'aquí al dia 8 que, on som i què és el que passa. Però dit això, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya justifica que es mantinguin les eleccions el 14 de febrer perquè hi ha un interès públic molt intens i perquè si no es fessin s'obriria un període prolongat de provisionalitat que afectaria el funcionament de les institucions democràtiques. Doctor Molins, és un argument legal sòlid per justificar que les eleccions es facin el 14 de febrer?
A veure, és una pregunta molt, molt complexa. La solidesa de la interlocutòria, en aquest cas del Tribunal Superior de Justícia, jo no la poso en tela de judici, és un criteri. Per mi, lo essencial, senyor Clapés, està a entendre que el que es va fer a través del decret no va ser posposar la data de les eleccions. Aquell pronòstic del 30 de maig era un desideràtum que venia condicionat, tal com deia el decret, a la situació en la que estigués la pandèmia en aquell moment i a una deliberació del govern. Per tant, no va ser un retard, va ser un deixem sense efecte. Va ser una suspensió, una cancel·lació del procés electoral. Què diu el TSJ? Diu que no podem quedar sense eleccions en aquesta situació sine die, que és l'expressió textual que es fa servir, no podem entrar en aquesta posició, en aquesta situació d'interinitat, per moltes raons, perquè el bon funcionament dels mecanismes i les institucions democràtiques és essencial, però sobretot, i acabo, perquè és legítim que es pugui pensar que hi ha ciutadans que consideren que canviant el govern la gestió de la crisi sanitària pot ser molt millor. Per tant, aquests ciutadans no els podem deixar sense vot, no els podem deixar sense un procés electoral, sobretot, insisteixo, quan la decisió del govern va ser un ho deixem sense efecte, ja veurem quan i en quines circumstàncies convoquem.
Josep Maria Martí, a vostè li va sorprendre el text del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Per què li va sorprendre?
Concretament em va sorprendre i encara em sorprèn amb aquest paràgraf exacte que has comentat, no? Diu, hi ha un interès públic molt intens en la celebració de les eleccions suspeses. Home, jo, un clamor de la gent demanant les eleccions, jo no l'he percebut, potser estic mal fixat, però jo no l'he percebut, perquè, a veure, el 2017 sí que la gent deia, volem, era una altra història, no? Però volem votar, però aquí no, la gent surt a dir, escolti, volem que s'obri l'oci nocturn, volem que s'obri els restaurants a tota hora, això sí, la gent va a defensar les seves coses, però un clamor purament per la jornada electoral, jo no l'he vist. I després, quan diu un període de prolongat de provisionalitat que afecta si no se celebren... Escolti, fa un any i mig, quan el PSOE no va arribar a cap acord, vam haver de repetir dos anys, vam haver de repetir les eleccions i ningú va dir, oh, esclar, és que això s'ha de fer tal dia perquè, si no, s'obre un període d'incertesa institucional. Escolti, això passa. Vull recordar que no portem 3 anys d'aquesta legislatura. Les legislatures són de 4 anys. És cert que no hi ha president, però, escolti, no, jo no veig que sigui la situació límit extraordinària. Jo crec que, en aquest cas, el TSJ ha fet unes argumentacions, no des del punt de vista jurídic, sinó com a observador polític, que a mi em sorprenen.
A tot això, ampliant aquestes recomanacions de la Unió Europea, per ser més precisos, perquè abans, en fi, no he estat quirúrgic, la Unió Europea recomana aïllar totes les zones amb més de 500 casos de coronavirus per 100.000 habitants. Clar, aquí veurem com s'aïllen i com afecta això a les eleccions. I veurem si segueixen o no aquestes recomanacions. Ara he intentat ser més precís respecte al dictamen de la Unió Europea. Bé, tenint en compte que aquest cap de setmana el Col·legi de Metges han mostrat dubtes sobre les garanties sanitàries que es poden oferir als votants i han demanat que s'ajornin les eleccions, li pregunto al doctor Molins. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya podria reconsiderar la seva decisió? És a dir, la justícia hauria de tenir en compte aquests arguments sanitaris o la justícia senyeix pel que marca la llei?
Rotundament sí. Recordem que estem en un àmbit de mesures cautelars. Tindrem la resposta del Tribunal Superior de Justícia el proper dia 8 i fins llavors, evidentment, a la vista de l'evolució d'aquestes dades lamentables, no?, de la incidència, de la taxa R, en fi, d'aquestes dades de les que ja ens anem fent ressò i que formen part de l'imaginari col·lectiu, a la vista d'aquestes dades podria decidir suspendre les eleccions. Per tant, sí que hauria d'escoltar com farà amb tota seguretat els metges, els experts, els científics, els sanitaris, per prendre aquesta decisió.
I què passa amb el dret de vot de les persones que estiguin afectades per la pandèmia, que no puguin anar a votar perquè, doncs, per exemple, perquè estan malaltes? És a dir, aquí no pot haver-hi un greuge comparatiu o, si més no, un afavoriment dels que estan bé de salut envers els que estan malament?
Clar, passa exactament el mateix. És a dir, si es mantenen les eleccions, com sembla que passarà el proper 14 de febrer,
sí,
podran anar a votar un número concret de persones. N'hi hauran que no podran anar a votar perquè estaran efectivament infectades. Si les eleccions es celebren el proper dia 30 de maig, ens podem trobar exactament amb el revés. És a dir, que una persona que hauria pogut votar el 14 de febrer no pugui votar el 30 de maig. Lamentablement, o necessàriament, s'ha de fixar una data. Aquesta data ha de ser objectiva. Jo sí que constato un cert clamor. És a dir, portem un govern en una situació d'interinitat, en una situació d'absoluta incertesa. El president de la Generalitat ja va dir fa més d'un any que el govern s'havia acabat.
Vam estar... La legislatura estava esgotada.
Per tant, sí. Jo sí que constato un cert clamor, però en tot cas, insisteixo, evidentment, el dia en què celebrin les eleccions, alguns podran votar i els altres no hi podrem anar, dependrà de la data. Són les circumstàncies, en aquest cas, de la necessitat de marcar una data concreta per poder celebrar la contesa electoral.
Ara abordarem amb Marta Gailà. Marta, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El vot particular de José Manuel de Soler Vigas.
Sí, perquè la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya no va ser unànime. Aquest magistrat va fer un vot particular dient que la situació de pandèmia i emergència sanitària pot provocar una baixa participació que deslegitimi els resultats electorals. De fet, només cal mirar el que ha passat aquest cap de setmana a Portugal, on hi ha hagut una abstenció superior al 60%. Aleshores, la pregunta pel doctor Molins és: si hi ha una participació tan baixa com la de Portugal, no sabem el que passarà, però si hi ha una participació molt baixa, els resultats serien legítims?
A veure, la llei orgànica de règim electoral no estableix cap límit mínim per donar per vàlid un procés electoral. És a dir, no hi ha un percentatge mínim. La convocatòria s'ha de llançar, i estan cridats a les urnes un número determinat de persones, el resultat i, per tant, la legitimitat d'unes eleccions no està condicionada a la taxa de participació. Dit això, és evident que, quan, que si hi hagués un sinistre en termes de participació, és a dir, que baixéssim d'una taxa que no m'atreviria a xifrar, no? Perquè jo crec que les dades de les últimes eleccions, atesa la superexcepcionalitat amb la que les vam viure, tampoc són unes dades molt fiables, però si hi hagués una enorme baixada, sí que es podria qüestionar si realment hi ha hagut un impacte tan determinant sobre el resultat. De totes maneres, perquè ho encapçalàveu a la pregunta, l'exemple de Portugal és un molt bon exemple. És a dir, en un moment de màxima pandèmia hi ha hagut una participació inferior, si no recordo malament, una participació del 42%, però és que a les últimes eleccions del 2019 a Portugal la participació va ser del 48. És a dir, ha caigut 6 punts. 6 punts són molts, és una concentració estadística molt important, però parlar de legitimitat i de deslegitimitat ens torna una altra vegada a col·locar en aquell escenari d'interinitat col·lectiva al que crec que hem de sortir.
Més arguments de José Manuel de Soler Vigas. Ell també deia en el seu vot particular que la majoria dels partits catalans va votar a favor d'ajornar les eleccions. La majoria. I, de fet, cap partit polític va impugnar l'acord del govern català. Aleshores, això quin pes té? O sigui, quan tots els partits polítics, o la majoria dels partits polítics escollits democràticament, estan d'acord amb ajornar les eleccions, la justícia passa per davant del poder legislatiu?
No, la qüestió és que la pregunta que ens hem de fer és qui és el titular del dret a sufragi. Perquè si el titular del dret a sufragi, el titular, entre cometes, del que representen les eleccions són els partits, ens podrien fer aquest tipus de retret, no? Si els partits, per majoria, però és que el titular del dret a sufragi és la ciutadania. O és vostè, o sóc jo, o és qualsevol ciutadà. Per tant, que els partits, per majoria, hagin decidit, no obsta. No obsta perquè, insisteixo, el dret al sufragi té noms i cognoms i és el de cadascun dels majors d'edat, que no estem impedits per votar i tenim el dret a fer-ho, no? Amb la qual cosa, només un recurs, com ha passat, que s'estimi per part del Tribunal Superior de Justícia, és suficient per anar contra l'interès puntual dels partits, tot i que sigui efectivament majoritari.
Hem de recordar que el Tribunal Superior de Justícia ha fet aquesta decisió, però que és provisional i cautelaríssima. I el que costa d'entendre...
Bueno, ara ja no és cautelaríssima, no?
Ara és cautelar només.
Cautelar. Ens costa... No, ho dic perquè, clar, ja arriba un punt que...
De cautelaríssima hem passat
a cautelar.
Ara és cautelar. Però fins la sentència, efectivament, no es pot dir blat.
Aleshores, com és que triguen tant en fer la sentència? O sigui, realment necessiten tants dies per decidir-se?
Aquesta torna a ser una qüestió molt complexa. És a dir, jo penso honestament d'entrada, la sentència no és senzilla, eh? A tots els escenaris en dret en els que es planteja una col·lisió entre un dret i un altre dret, el dret d'un col·lectiu contra el d'un ciutadà, sempre quan se'ns plantegen col·lisions d'aquest tipus, la complexitat és singular. Partint d'aquesta premissa, jo el que crec que fa el Tribunal Superior de Justícia és donar-se un cert temps per veure quina és l'evolució de la pandèmia. I si efectivament el dia 8 la situació és greu, el que dirà el TSJ amb bon criteri és: senyors, parem màquines. A l'interí, si ens podem continuar mantenint dintre d'aquest escenari de gravetat, però una gravetat sostinguda, si és que es poden fer aquests eufemismes, però si ens podem mantenir en aquesta tessitura, la decisió del tribunal el dia 8 serà continuar. Però no és una decisió de posposo perquè en vull temps per sentenciar, a part de que necessito temps per sentenciar, jo crec que la data està condicionada al poder agafar una certa perspectiva en els termes d'evolució estadística de la pandèmia.
Però clar, el problema és que es posa en marxa tota la campanya electoral amb totes les despeses que això suposa. Aquest cap de setmana al Via Lliure entrevistaven el director general de Participació Ciutadana i Processos Electorals del Govern, Ismael Peña López, i ell deia que si es cancel·len les eleccions es perdran 25 milions d'euros.
Vaig tenir ocasió de sentir-lo, em va semblar molt interessant, i efectivament ell explicava les diferents fases de la despesa i quines fases lamentablement quedarien exaurides, és a dir, seria dispendi realitzat en estat pur. També ens va dir Ismael Peña que podien garantir que les eleccions es fessin en unes condicions de seguretat col·lectiva, no? Per tant, jo vull agafar-me aquest discurs, el més optimista. Penso que és sensat pensar que podrem anar a votar, penso que és una necessitat, que forma part de la legitimitat i de la pròpia democràcia, és la litúrgia central de la democràcia, unes eleccions, Estic segur que hi ha molts ciutadans que pensen que canviant el govern poden millorar la gestió de la situació i que s'ha de fer tot el possible per no suspendre aquest procés electoral, per més que, si passa, efectivament s'haurà fet un dispendi que no es podrà recuperar.
Anem amb una altra qüestió, que és els representants que els hi toca les meses electorals, és a dir, ciutadans que els hi ha tocat. Prop de 75.000 persones ja han estat triades per formar part d'una de les 8.000 meses electorals d'aquestes eleccions. I totes rebran un manual d'instruccions amb les mesures anticòvid que s'adoptaran durant la jornada electoral. Se'ls donaran equips de protecció, hi haurà mesures de desinfecció i es mantindran distàncies de seguretat. Tot i això, algunes de les persones tenen por. Escoltem alguns dels testimonis que recollia ahir al Telenotícies Vespre.
A mi m'agradaria renunciar-hi, encara que sigui només suplent, bàsicament perquè la meva mare és d'alt risc i, bueno, sempre estem intentant no exposar-nos massa en segons quines situacions i ho portem fent molt bé durant tot aquest temps i, la veritat, exposar-se d'una manera així és bastant innecessari. Jo crec que el risc principal és que ens exposem davant del tot a una població.
Tranquil, no hi vaig, perquè porto des del mes de març de l'any passat que se m'han anat cancel·lant feines, jo sóc fotògraf autònom, fotògraf professional. Caure contagiat, caure emmalaltit pel Covid significaria doncs tenir 15 dies de reclusió que m'impedirien doncs fer les feines que tinc ja contractades, no?
Que em facin estar un dia per obligació, perquè m'ha tocat, amb una jornada electoral, i que et facin estar amb un risc que crec que no ens pertoca, doncs no agrada. I jo estic amb aquesta dinàmica. El que passa és que el paper ho diu ben clar, eh? Hi ha pena de presó, pena econòmica, etcètera, etcètera. Els supòsits que hi ha per poder escapar d'això però són pocs. Ganes d'anar-hi? Zero. Què faré? Hi aniré? Probablement no. Afrontaré les conseqüències? Evident.
Doctor Molins, no eximeix si convius amb una persona de molt risc, que és el cas, per exemple, d'aquest últim testimoni, i en aquest cas formes part d'una mesa electoral, pots negar, argumentàriament te'n pots sortir, o no? No hi ha manera.
A veure, bueno, el que hem sentit són motius molt diferents, eh? Hem sentit el no en tinc ganes, no m'agrada, sí. Tinc por, tinc excusa, o sigui, tinc un motiu, però, no?
Fixi's que ens hem referit a l'últim cas, que és aquesta persona que viu amb una persona de, segons ha dit, de molt risc.
A mi em sembla molt sensat, com a excusa, em sembla un argument que evidentment s'ha d'exposar. Tens 7 dies després de rebre la convocatòria per explicar les teves circumstàncies, i crec que la Junta Electoral haurà de ser sensible a aquest tipus d'argument. Una altra cosa és que, per exemple, què passa amb la por? No? La por. La por és lliure. Nosaltres què diem als juristes? Els penalistes diem que la por, per tal de poder-la valorar, com a causa inclús eximent de la responsabilitat penal, la por s'ha de valorar per paràmetres objectius, no subjectius. A mi em pot fer molta por pujar amb ascensor, però això no m'impedeix o no podria evitar que algú m'obligués a agafar un ascensor, perquè objectivament un ascensor no és perillós, no? Per tant, la por, que és un dels arguments que jo tindria si hagués sigut convocat, la por, en principi, penso que en la mesura en què s'assumeix, els òrgans que convoquen les eleccions assumeixen l'obligació de vetllar per la sanitat de les persones, l'argument por no servirà, no hauria de servir. Suposo que no servirà per eximir, perquè tots tenim por, ja no ha d'anar a una contesa electoral, sinó a sortir de casa pel dematí, no? Com a mínim respecte. Per tant, a la por, cuidado, el motiu convisca amb una persona del risc, rotundament sí, o tinc una professió que m'impedeix totalment assumir el risc de contagi, penso que també, o formo part d'un col·lectiu tan concret i tan vinculat a la custòdia de la pandèmia que podria representar, també, és a dir, hi ha arguments molt potents que la Junta Electoral Provincial haurà d'estudiar i prendre una decisió.
I ara, en aquest últim testimoni, que ahir escoltàvem a TV3, ell deia que ho posava molt clar en el paper les conseqüències, però que ell les assumiria, no? La pregunta és, quines conseqüències té no anar-hi? Perquè fins i tot penes de presó?
Sí, efectivament. La llei electoral estableix els articles 143 i següents, estableix els famosos delictes electorals, entre els quals està la incompareixença quan un és convocat per complir amb aquesta obligació constitucional. És tanta obligació com formar part d'un jurat, com pagar els impostos. És a dir, hi ha determinades servituds que ens imposem a nivell individual en benefici del col·lectiu. formar part d'una mesa electoral és una d'aquestes servituds. Quina pena pot tenir? Té una pena relativament important, té una pena la incompareixença sense motiu, insisteixo, eh? Si està motivada, evidentment,
sense motiu, o que tu, en aquest cas, has presentat al·legacions i no han estat acceptades, i aleshores decideixes, com deia ell, no anar-hi.
Exacte. En aquests casos, el que tindríem és una pena de, si no recordo malament, que podria anar de 3 mesos a un any de presó, que en principi, se la sabe, no són penes de compliment, excepte que es tinguin antecedents penals i tal. Hi hauria també una pena de multa i una pena d'inhabilitació.
Clar, però ens et queden això que se'n diu... Antecedents penals, no?
Efectivament.
Suposem que et negues a rebre, et truquen a la porta i tu no obres i et negues a que se't doni que et comuniquin que formes part d'una mesa electoral. Aquí què passa?
A veure, és essencial...
Perquè això arriba per correu certificat o també et deixen la papereta... El Josep Maria Martí em diu que no, que...
Sí, em consta que...
Que t'arriba per via certificat. Bueno, doncs això, suposem que tu et toquen el timbre i fas que no hi ets. Això, en fi, crec que ho hem fet tots en algun moment, quan veus algun individu o alguna persona que... En fi, no tens cap ganes d'obrir-li la porta.
Ho has de fer molt bé, perquè jo he vist alguna situació d'aquelles on posa se niega a abrir o no ens consta que hi és, però no...
Però ens toquen el timbre i tu allà...
Molt bé, has de mirar... Per la vistilla abans de prendre la decisió, no? Però en tot cas, si no hi ha una prova concreta de que efectivament el subjecte comissionat, el subjecte requerit, té coneixement de que ha sigut requerit, en principi es podria plantejar que no s'està desatenent allò que no se sap que s'ha d'atendre. Això sobre el paper. En la realitat, el que passa quan un no recull una citació d'aquestes oficials és que es fan les famoses comunicacions edictals. Es fa un edicte, es penja en un plafó d'un ens públic i es dona per notificat, perquè al cap i a la fi tots tenim obligació de tenir un domicili en el que puguem ser notificats i requerits. Per tant, per simplificar, en principi, no rebre la notificació en sentit ampli o estricte, jo forço la no recepció. Podria ser una causa per evitar el retret, però jurídicament el no notificar-se no és una garantia de que no es pot generar responsabilitat ni tan sols penal.
A finals de desembre, senyor Molins, el govern i els partits van acordar demanar a Salut la vacunació dels membres de les meses. Ara ja han dit que per timing és impossible, no dona temps de vacunar-los.
No, per timing
i perquè tampoc hi ha vacunes.
Comencen a ser més buscades, ja comencem a, diguéssim, a buscar-les per tierra, mar i aire.
Una persona que hagi estat escollida per formar part d'una mesa electoral pot exigir, encara que sigui que li posin la primera dosi de la vacuna per estar més tranquil·la?
Sembla molt interessant. És a dir, exactament en la mateixa mesura en la que un empresari ha de preveure tots els mecanismes de seguretat i higiene perquè la feina en el seu centre de treball es porti a terme amb absoluta garantia d'indemnitat per la salut, exactament els mateixos termes, li podríem exigir a l'ens que ens convoca, en aquest cas a l'ens autonòmic, per tal de que ens garantís aquesta indemnitat. Clar, la indemnitat es pot garantir de dues formes, amb els EPIs, els famosos equips de protecció individual, o alternativament amb la vacuna. Lamentablement, per raons de timing, i com deia el senyor Clapés, no? perquè realment falten dosis i no es troben i tal, però sembla que principalment per raó de timing és difícil que arribem, però podria ser exigible. A mi em sembla un plantejament òptim. Escolti, jo complirem aquesta obligació a la mesura en què vostè compleixi amb la seva, que és garantir-me aquesta indemnitat. Insisteixo, es pot buscar l'alternativa, que són els famosos EPIs, que sembla que és per on van els tiros, en aquest cas, de l'administració.
Abans vostè deia que les persones que hagin estat escollides tenen 7 dies a partir del moment en què reben la citació per presentar al·legacions. Uh-huh. Per tant, 7 dies. Imaginem que una persona presenta una al·legació. Ha d'escriure... Com es fa això? És a dir, s'ha d'escriure una carta a la Junta Electoral, s'ha de trucar per telèfon, s'ha de... Uh-huh. Què es fa? Com es fa?
És el propi sistema el que fa és trencar el que nosaltres anomenem el principi de formalitat. És a dir, hi ha una absoluta informalitat dintre dels mínims imprescindibles. Qualsevol ciutadà que es pugui identificar correctament pot dirigir un escrit, en aquest cas a la seva junta electoral, exposant quin dels motius taxats d'excusa, perquè així és com els anomenem, quin concorre en la seva circumstància. No, doncs mira, en el meu cas concorre el C, el D, l'E. El que passa és que, evidentment, no és una qüestió estrictament d'al·legar, però també d'aprovar És a dir, abans parlàvem, no? Jo convisc amb una persona que està en una situació d'enorme risc a nivell personal, ho hem d'aprovar, s'ha d'aprovar un padró, un document, perquè si no el que faríem és portar el sinistre col·lectiu, qualsevol necessitat d'auxili de la ciutadania, no? Perquè tothom podria al·legar, és a dir, no és només al·legar, sinó també provar. Sempre dintre, insisteixo, d'un principi d'informalitat.
I la Junta Electoral ha de respondre immediatament, se suposa, perquè, clar, és que estem en compte enrere aquí, eh?
Evidentment, els plaços són extremadament curts, són extremadament breus, i la resposta ha de ser immediata. En aquesta contesa electoral tindrem una circumstància, i és que l'impacte o el número d'excuses que rebran serà extraordinari. Normalment es rep, doncs, bueno, hi ha una petita desviació i tothom té un motiu, un viatge, una raó professional, però en aquest cas el que podem tenir és aquest cert efecte por, no? I aquest cert efecte por és indiscriminat i, per tant, estadísticament podríem trobar-nos amb un enorme número d'excuses.
Josep Maria, volies apuntar?
Sí, volia apuntar, perquè evidentment el doctor Molins, que estima el dret i que fa unes explicacions fantàstiques, també, suposo, estic segur que també sap que la immensa majoria d'aquests, en anteriors eleccions, no en aquesta, que efectivament hi haurà una allau, etcètera, de gent demanant que l'eximeixin d'anar a la mesa. Escolti, a les anteriors eleccions no prosperen la immensíssima majoria. Jo conec personalment casos, no diré les persones, però molt directament, una persona recent sortit d'un hospital perquè feia res, 3 dies que havia tingut una intervenció quirúrgica, amb cara embolicada i tal, i la van fer anar. Ara, com que s'ha dit en femení, ja és una senyora. Una altra persona que conec, amb un embaràs, feia molt poc, lactància i tal, escolti, cap allà. Prosperen molt pocs. I, si em permeten, jo vull apuntar una cosa, que és que la Marta també parlava, i el doctor ara, els vestits epi. S'ha dit que a l'última hora, de 7 a 8, això és una reflexió meva, però no sé si només ho penso jo, ho pensa tothom. Jo crec que de 7 a 8 s'ha muntat tan malament que més no es pot muntar. És, de 7 a 8, teòricament, és reservat per malalts, pels que conviuen amb malalts, per contagiats, per encomanats, per dubtosos. Escolti, qui vol... I tots els membres de les meses amb el traje epi. S'imaginen la situació? Qui voldrà anar? Vaja, jo si estigués contagiat o fos, jo no hi aniria, perquè seran els apestats. Jo crec que de 7 a 8 no hi anirà pràcticament ningú a votar. I sobre els de les meses amb els vestits epi. Penso que es podia muntar tot plegat millor.
Sí, jo estic totalment d'acord, eh? Per mi la crítica essencial no és al TCJ, per mi la crítica essencial és a la imprevisió. És a dir, per aquesta contesa electoral sabíem que havia de venir, perquè ens falta una llei electoral, i ho sabem des de fa 40 anys, perquè ningú ha previst que estiguéssim... Tothom sabent que estaríem en aquesta situació, ningú ha previst mecanismes, però sobretot, i continua havent un mecanisme alternatiu, que és el vot per correu. És a dir, ningú està obligat, jo crec que tots estem democràticament obligats a votar, en blanc o qualsevol opció, però és un deure democràtic. Ningú està obligat a assumir cap tipus de risc, excepte els que siguin convocats i l'hauran d'assumir en nom de la col·lectivitat, si és que el risc és sensible, però sobretot, insisteixo i acabo, per què no obrir-nos a que sembli de veritat que vivim en el segle XXI? Fem ús del vot per correu, comencem a treballar pel vot telemàtic, és a dir, anem trencant aquestes barreres, no? Aquella imatge pintoresca de la cua i el DNI i el paper i el sobre i tal... anem trencant barreres, que serveixi d'alguna cosa el que estem vivint, que ningú que no vulgui no assumeixi riscos. Jo seré dels que en principi votaré per correu.
Última pregunta, Marta, per al doctor Molins.
Ja per acabar. Imagini's que que formo part d'una mesa electoral, assisteixo, compleixo amb la meva obligació, ens intercanviem telèfons amb la resta de components de la mesa i al cap de 2 dies un m'escriu, em trobo malament, jo també em trobo malament, és a dir, ens hem contagiat de coronavirus. Podríem denunciar no sé qui, la Junta Electoral Central o el Tribunal Superior de Justícia per haver aprovat que se celebressin les eleccions el 14 de febrer, o el govern català, perquè és el responsable de les mesures de seguretat?
Mira, el que diré segurament és polèmic i ni tan sols tinc la certesa jurídica, però exactament en la mateixa mesura, abans parlàvem de l'empresari que assumeix responsabilitat quan un treballador es lesiona en el centre de treball, si una persona que ha sigut convocada es contagia per coronavirus i hi ha la certesa, i després em refereixo a això, però hi ha la certesa de que ho ha agafat en aquest moment, jo penso que podria dirigir una reclamació per responsabilitat patrimonial objectiva de l'administració. Una altra cosa és que caldrà acreditar que efectivament el virus es va agafar aquell dia, en aquell moment i en aquelles circumstàncies, el qual és, entre nosaltres en aquest moment, crec, científicament impossible.
Doncs farem una pausa, farem un parèntesi, perquè tot seguit parlarem amb el Josep Maria Martí Rigau i amb el Carles Castro de les enquestes, de com està, en fi, ara mateix el perfil electoral. Parlarem de Salvador Illa i, abans de res, agrair que ens hagi acompanyat el doctor Marc Molins, doctor en dret, advocat penalista i soci de Molins i Parés, per tot aquest grapat de, en fi, de qüestions que teníem sobre la taula i que, en aquest cas, no ens ha anat responent. Doctor, moltíssimes gràcies.
És un superprivilegi estar amb vosaltres. Gràcies.
Un plaer, moltes gràcies. Fem una pausa, seran dos minuts. En dos minuts remenem enquestes i en parlem perquè són prou diferents unes de les altres. Fins ara.